Notícies en xarxa. Edició migdia.
La Diputació de Barcelona ha decidit ampliar el seu pla de xoc per ajudar els ajuntaments a pagar la factura energètica, un dels principals maldecaps de l'administració local en un context d'elevada inflació i també crisi de l'energia. Com ho faran? Doncs subvencionant els projectes locals a favor de les energies renovables. Xescu Gomar és el diputat d'Acció Climàtica.
El primer projecte d'instal·lació massiva d'energies renovables a Catalunya. Concretament, el nostre paper, el de la Diputació de Barcelona, és passar de fer assessorament tècnic a invertir directament en aquells projectes que el conjunt de municipis de la província de Barcelona ja tenien redactats.
És dimecres 21 de desembre de 2022 i tenim més titulars. Es preveu que demà dijous PSOE i Podem registraran al Congrés una proposició de llei per renovar el poder judicial després del bloqueig interposat pel Tribunal Constitucional. Montse Hidalgo.
Mentrestant, el xoc entre el govern de Pedro Sánchez i el PP ha viscut un nou capítol durant la sessió de control. Sánchez ha promès tirar endavant la reforma amb respecte estricte a la Constitució i la portaveu popular, Cuca Gamarro, li ha replicat que cada cop s'assembla més a Junqueras i Puigdemont.
La verdad es que usted cada día nos recuerda más a Junqueras y Puigdemont.
Por tanto, yo le pido que no vayan más lejos, que vuelvan al punto de partida, que cumplan con la Constitución.
El ple del Tribunal Constitucional es reunirà aquesta tarda en una sessió extraordinària per abordar la petició del Senat de revocar la suspensió de la reforma judicial recorreguda pel PP. I a la sessió de control al Parlament, el president aragonès demana celeritat als grups per aprovar els nous pressupostos.
També en clau política, el CIS publica avui l'últim baròmetre de l'any i recull cert càstig contra els socialistes per la reforma del Codi Penal.
El PSOE guanyaria les eleccions, però el PP retalla distàncies després de l'anunci de la derogació del delicte de sedició i en ple debat sobre la modificació de la malversació. Els populars pugen 1,4 punts i se situen a només dos dels socialistes.
En cultura, a més de les estrenes de cinema, que s'avancen tot coincidint amb l'inici de les vacances escolars de Nadal, us parlarem dels Premis Zirkolika, els guardons que reconeixen els millors espectacles i artistes del món del circ.
Tot a punt per al lliurament aquest vespre dels Premis. La gala, que es farà al Mercat de les Flors de Barcelona, ha exhaurit totes les entrades. S'hi distingirà la trajectòria del pallasso i rondallaire Cesc Serrat.
En esports, en futbol, hi haurà un Barça-Madrid a la semifinal de la Supercopa Femenina. Eduard Cabré.
El partit es jugarà a Mèrida el 19 de gener. Abans, aquesta nit, les blaugranes buscaran certificar la primera plaça del grup de Champions guanyant el Rosengard de Suècia.
I fem un cop d'ull també al temps que ens espera a les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell. Bon dia.
Bon dia. Mantenim les boires persistents en alguns punts del nord de la depressió central, també cap a la Catalunya central, cap a la comarca d'Osona. I aquí, amb el cel força ennuvolat, cal dir que la tendència és de que aquestes boires vagin reduint-se i fent net, no acabaran de desaparèixer, sobretot de la part més del Pla de Lleida o cap al nord del Pla de Lleida, en punts del Prepirineu, però en conjunt cap a la resta sí que acabarà lluint el sol o el ressol. I és que, a més, de forma general, s'espera que de cara a la tarda, a part de les boires, tinguem aquest domini del sol amb tan sols alguns núvols prims i alguns de mitjans. També cal dir que arribaran alguns núvols també cap a la cara nord del Pirineu, on deixaran el cel més ennuvolat i, d'altra banda, fins i tot, no es descarta que puguin deixar alguna precipitació de caràcter feble. De cara als propers dies continuarem parlant de la mateixa tendència, és a dir, d'aquestes boires matinals, extenses i denses, però que s'hauran d'anar reduint a mesura que avanci el matí i afectaran sobretot cap al nord de la depressió central i, en canvi, la resta del territori tindrem un temps ben diferent, amb més domini del sol i tot plegat farà que la temperatura sigui ben diferent entre els llocs amb boira i a la resta on l'ambient serà amb una temperatura més suau. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El control del so Ivan López, la redacció Montse Hidalgo i coordinant José Gallardo, us parla Anna Ruiz, passant gairebé 4 minuts de les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Comencem. Els municipis de la província de Barcelona podran reduir la seva factura energètica en 35 milions d'euros gràcies a un pla de xoc de la Diputació que amplia el pressupost en 50 milions. D'aquesta manera es podran cobrir tots els projectes presentats pels ajuntaments i que arriben a un import proper als 120 milions. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia. En el pla de xoc de la Diputació de Barcelona s'emmarca en el programa sectorial en Renovables 2030 i contempla actuacions en tres àmbits: instal·lació de plaques fotovoltaiques, construcció de calderes de biomassa i substitució dels llums de carrer antics per d'altres amb tecnologia LED. En total, l'ENS supramunicipal ha rebut peticions per prop de 300 projectes per part de 150 ajuntaments. Xesco Gomar és el diputat d'Acció Climàtica.
Estem parlant en xifres d'una inversió de 120 milions d'euros en tres línies de projectes molt bàsiques, que són la instal·lació de plaques fotovoltaiques, la instal·lació de calderes de biomassa i la renovació de l'enllumenat públic canviant el vapor de sodi a llum LED. Això què suposarà quan estigui executat? Un estalvi a la factura del municipalisme de la província de 35 milions d'euros.
Dos dels municipis que s'han presentat a aquesta convocatòria són Centelles, Osona i Cercs, al Berguedà. Els seus alcaldes, Josep Paré i Jesús Calderer, ens expliquen què faran amb els diners.
Centelles serà el primer municipi de la província de Barcelona que generarà energia. Per tant, doncs, serem el primer municipi de tenir un parc solar públic.
Posar una caldera de biomassa a la zona esportiva, no?, amb el pavelló, que ja no, en aquest moment no teníem calefacció i cada vegada tenim més demanda de fer activitats.
La Diputació de Barcelona financia fins al 90% del cost total de les instal·lacions amb un pressupost màxim d'un milió i mig d'euros per ajuntament, independentment del tamany de cada municipi que s'hagi presentat.
La xarxa de comunicació local.
A Microbank, el banc social de CaixaBank, fa 15 anys que impulsem petits negocis, llocs de treball i ajudem famílies amb menys recursos a tenir més oportunitats. I el més important, treballant junts per construir una societat millor. Microbank, finançament amb impacte social.
Nadal és l'època de l'any amb més llums, però a Catalunya una de cada tres llars es mantenen en la foscor perquè no tenen prou ingressos per viure dignament. A Càritas et convidem a il·luminar aquestes llars amb l'energia més poderosa, l'amor. Aquest Nadal sigues llum pels altres. Fes un donatiu a www.caritascatalunya.cat.
A Catalunya hi ha dues tradicions molt nadalenques: el caganer i anar a teatre. Aquestes festes, tria teatre. Entra a triateatre.cat i regala emocions.
Promou Adetca, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
El nostre Nadal, el tió,
el menjador,
el caganer,
el pessebre,
les neules,
sucades dins del cava.
Com s'arrupes, noi. I per Cap d'Any?
Per Cap d'Any, la grossa, la que sempre, sempre, sempre cau a casa.
31 de desembre, sorteig de la grossa de Cap d'Any. Guanya 200.000 euros i molts premis més.
Loteries de Catalunya, és la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat.
Avís per a tots els fans de l'hivern. El 7 i 8 de gener podreu viure l'esquí i la neu com mai a la Festa Sports Experience de CaixaBank a Masella.
Gaudiràs de música, descomptes i moltes més sorpreses. Entra a Moments dins de CaixaBank Now i aconsegueix el teu forfet des de 38 euros.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Nou xoc entre el govern de Pedro Sánchez i l'oposició del Partit Popular pel bloqueig de la renovació del Tribunal Constitucional. El pols s'ha tornat a visualitzar avui durant la sessió de control al govern.
Pedro Sánchez ha acusat els populars d'anar massa lluny i la portaveu popular, Cuca Gamarra, ha replicat amb aquesta comparació.
Resulta que ir a por todas era echar un pulso al Estado de Derecho y el Estado de Derecho le ha doblado el brazo, por suerte para todos. Tras los toques de atención del Tribunal Constitucional y de Bruselas, ahora dice que lo volverá a hacer. La verdad es que usted cada día nos recuerda más a Junqueras y Puigdemont.
Ustedes han dicho que harían lo que hiciera falta. Y en efecto, han ido demasiado lejos, señora Gamarra, pero en sentido contrario, incumpliendo la Constitución, bloqueando la renovación de órganos constitucionales importantes para el correcto funcionamiento de nuestra democracia. Por tanto, yo le pido que no vayan más lejos, que vuelvan al punto de partida, que cumplan con la Constitución.
Per la seva banda, el portaveu d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián, ha dit a Sánchez que pot comptar amb els republicans per tirar endavant la reforma judicial. Aquesta tarda, la crònica política es traslladarà al Senat, amb un nou cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo. També el ple del Tribunal Constitucional es reunirà aquesta tarda en una sessió extraordinària per abordar la petició del Senat de revocar la suspensió de la reforma judicial recorreguda pel PP.
I previsiblement demà dijous, PSOE i Podem registraran al Congrés una proposició de llei per renovar el poder judicial. Justament aquesta via és la millor, en opinió de jutgesses i jutges per la democràcia. Ho ha explicat la portaveu d'aquesta associació a Catalunya, Maria del Prado Escoda, que alhora ha criticat la falta de visió institucional dels magistrats del Consell General del Poder Judicial, també del Tribunal Constitucional, per ser incapaços de votar candidats no afins. Maite Polo, bon dia.
Bon dia. La via de l'esmena no era la correcta, sinó la proposició de llei, tot i que serà més lenta perquè el govern de Pedro Sánchez haurà de buscar el consens dels grups parlamentaris per tirar endavant la renovació del poder judicial. És l'anàlisi que ha fet a la xarxa la portaveu de jutgesses i jutges per la democràcia, Maria del Prado Escoda, que ha apuntat la solució per desencallar la situació. Reduir la majoria requerida per nomenar els nous jutges perquè són incapaços, ha dit, de votar algú que no tingui la seva ideologia.
Una de dos. O posen sentit institucional i són capaços de tenir aquella visió més enllà de votar els seus o votar aquelles persones que són més properes, que tenen una manera de fer semblant a la seva, o se reforma la norma per a que aquesta majoria més elevada sigui inferior. Per tant, segons les majories estan ara, si reduïm aquest requisit de majoria qualificada i ho deixem en una majoria absoluta, sí que sortiran candidats.
Ara fan falta els vots de 3/5 parts dels magistrats per nomenar els nous membres als màxims òrgans de govern dels jutges.
I al Parlament de Catalunya, també a la sessió de control, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la líder d'En Comú Podem, Jéssica Albiach, han sumat forces per pressionar el PSC i Junts per tancar ja un acord pels pressupostos.
Durant la sessió de control d'aquest dimecres al Parlament, la cap de files dels comuns ha instat el líder del PSC, Salvador Illa, i també Junts, a triar entre el bloqueig o la utilitat. El president aragonès els ha reiterat la seva voluntat de tramitar els pressupostos el més aviat possible.
I aquests seran uns pressupostos bons pel país. I, per tant, no s'haurien de fer esperar innecessàriament. Evidentment, com tota negociació, doncs cada procés necessita el seu temps per arribar a acords, però en les darreres 7 setmanes de negociació hem portat a terme amb el conjunt dels grups que han mostrat la seva disponibilitat a poder arribar a un acord de pressupostos més de 30 trobades conjuntes.
Avui el Centre d'Investigacions Sociològiques publica l'últim baròmetre de l'any. L'enquesta s'ha fet en plena polèmica per la reforma de la sedició i la malversació i també per les revisions a la baixa dels delinqüents sexuals de les condemnes, volíem dir, els delinqüents sexuals en aplicació de la llei promoguda per la ministra Irene Montero, la coneguda com a llei del sí és sí.
PSOE mantindria com a guanyador de les eleccions, però el PP, en segona posició, retalla distàncies. Així ho indica el baròmetre del CIS. El partit d'Alberto Núñez Feijóo puja 1,4 punts i amb un 28,6% en estimació de vot se situa a 2 punts del PSOE, que obté un 30,6% i baixa 2,1 punts respecte al novembre. En canvi, la distància entre els dos partits al baròmetre de novembre era de 5,5 punts. Podem es manté en tercera posició amb el 12,4%, 2 dècimes més que el novembre. Vox puja 1 dècima i obté el 10,2%, mentre que Ciutadans creixeria 4 dècimes fins al 2,9. Pel que fa als partits catalans, al Congrés, Esquerra puja 2 dècimes i obté el 2,4%. Per darrere hi ha Junts amb l'1,4%, 4 dècimes més. La CUP amb el 0,6% redueix en 1 dècima l'estimació de vot respecte al novembre.
Més coses, Montse. L'Ajuntament de Barcelona ha presentat els 42 nous habitatges d'emergència social que ha construït a la zona de la plaça de les Glòries, a Barcelona.
Es tracta d'una construcció industrialitzada de 7 pisos que s'ha edificat en només 26 setmanes. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha destacat la qualitat dels habitatges que estan en una zona cèntrica i emergent de la ciutat. També ha dit que és un tipus de construcció més ecològica que la tradicional, perquè el procés d'edificació contamina menys. En els pisos hi aniran a viure un centenar de persones en situació d'emergència que ja estaven sent acompanyades pels serveis socials. Majoritàriament són joves d'entre 26 i 40 anys amb menors a càrrec. Un alt percentatge són dones amb famílies monoparentals. Colau ha demanat a la Generalitat que compleixi el seu compromís en matèria de política habitacional i al govern de l'Estat que aprovi la nova llei d'habitatge per frenar l'especulació irregular i regular el preu dels lloguers.
El que ara necessitem, i tothom ho sap, és que efectivament es compleixi el compromís del govern de l'Estat, signat concretament amb la ciutat de Barcelona i també en l'acord de coalició del govern de l'Estat, que és la nova llei d'habitatge, que ha de regular els lloguers, posar un límit i evitar l'especulació desbocada, que afecta molt a Barcelona, però no només a Barcelona, afecta a tot Catalunya i a totes les grans ciutats de l'Estat.
És la segona promoció d'aquesta iniciativa de construcció d'habitatge d'emergència social que impulsa l'Ajuntament de Barcelona. La primera es va fer a Ciutat Vella.
Per cert, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha de decidir si Barcelona, part del Baix Llobregat, el Vallès Occidental i l'Oriental van infringir la directiva de qualitat de l'aire fixada per les institucions europees.
Després de nombroses advertències per part de la Comissió Europea, l'executiu comunitari va optar el 2019 per la via judicial en considerar que les mesures mediambientals adoptades en aquestes zones eren insuficients i inadequades i que els incompliments de les normatives sobre gasos contaminants eren sistemàtics. El cas també afecta Madrid, que segons la Comissió Europea va violar sistemàticament la normativa comunitària.
Més de la meitat de la població reclusa a Catalunya pateix una malaltia mental, una xifra que és 7 vegades superior a la població general. Ho revela un estudi de la Fundació Justícia i Pau que adverteix que en molts casos s'estarien vulnerant els drets humans d'aquestes persones empresonades. Carina Bellbé, bon dia.
Bon dia. L'informe adverteix que el 84% dels reclusos pateixen algun tipus de trastorn mental durant la seva estada a la presó i qüestiona si els malalts mentals haurien de complir la seva pena als centres penitenciaris. Defensa que caldria externalitzar els centres psiquiàtrics penitenciaris, prioritzar els règims oberts, les llibertats condicionals i rebaixar les penes. També qüestiona l'atenció d'aquests malalts durant la seva estada a la presó. En aquest sentit, la coautora de l'estudi, Núria Sastre, adverteix que s'estaria produint, en molts casos, diu, una vulneració de drets humans.
Si ja és discutible que els interns i internes a les presons gaudeixin de tots els drets humans, encara és molt més discutible i problemàtic les persones que pateixen patologies mentals, perquè la seva capacitat de comprensió, reacció i gestió és molt inferior. Per tant, automàticament aquestes persones queden en situació d'inferioritat.
L'informe també reclama més recursos al Departament de Justícia a través dels nous pressupostos.
Dimecres 21 i som molts els que ja esteu organitzant les trobades familiars pel Nadal. Era una tendència abans de la pandèmia, però un cop superada es consolida una manera de celebració, la d'encarregar els menjars dels àpats a establiments especialitzats o bé restaurants. Ràdio Municipal de Terrassa, Josep Maria Codina, bon dia.
Encarregar el menjar dels àpats nadalencs és una tendència a l'alça. Cada vegada són més les famílies que fan que el desembre sigui el moment de l'any amb més feina pels establiments de menjar per emportar. Respecte a anys anteriors, les comandes denoten que els pitjors moments de la pandèmia han quedat enrere. Els encàrrecs ja han passat d'un màxim de 6 comensals a arribar fàcilment a la quinzena. Ara bé, el que no varia massa és el contingut de plats i cassoles. Escoltem a Carles Calvet, propietari de Feta la Cassola.
En el fons, el que vol la gent és menjar tradicional i el que ha fet l'àvia, la mare, tota la vida. Saps qui vol una cosa molt... A veure, molt sortir d'una mica de la història, doncs amb un restaurant, paga un preu i potser pot fer una història. Però a veure, a Nadal, en el fons, tothom el que vol és una escudella, una cardolla, un pollastre amb prunes i pinyons, o sigui, això és lo típic.
Establiments com el Fet a la Cassola al barri de Can Boada esperen posar els fogons a ple rendiment i esperar passat Reis per agafar unes merescudes vacances.
I demà és un dels dies més màgics del calendari nadalenc, un d'aquells dies marcats per la sort. És la grossa de Nadal. Hem volgut saber com es viu el somni de convertir-se en milionari, un somni que es repeteix any rere any. A Vic, últimes cues de les administracions de loteria que tanquen una campanya que s'ha mantingut estable en vendes al voltant dels 4,7 milions d'euros segons dades de loteries i apostes de l'Estat. Ens informa des del nou FM Martí Rubiró.
La sensació per part del sector és positiva. Joaquim Avila, responsable de l'administració de loteries número 1 de Vic.
S'ha vengut bastant, més que l'any passat, i la gent està molt animada, vol treure, i és una cosa que es necessita, ara en aquests moments es necessita.
Després d'uns dies de feina desbordada, aquest dimecres a les administracions s'hi venien els últims dècims. Demà l'activitat a les loteries hi arrencarà a primera hora i pendents del sorteig.
Nosaltres obrim a les 9 i escoltem tot el matí el sorteig. esperant que ens toquin premis. Ja tenim el cava a punt, tot a punt.
I on el cava també és a la nevera, és el cau del Drac, al carrer Manlleu. El seu responsable, Miquel Colina, ja ha viscut diverses vegades la sensació de repartir premis. El més sonat, sens dubte, va ser l'any 2005, quan el primer premi va caure íntegrament a la capital osonenca.
Home, jo espero que sí. Nosaltres estem preparats cada any per donar-ne. La veritat que estem molt acostumats a donar premis, però mai en tenim prou, perquè al final és la nostra feina. El més maco d'aquesta feina és poder repartir il·lusió.
Si la sort torna o no a la comarca, ho decidiran les boles d'un sorteig que arrencarà a les 9 del matí al Teatre Real de Madrid.
I moment ja per a la cultura, tot a punt pel lliurament aquest vespre dels Premis Zirkolika, els guardons que reconeixen els millors espectacles i artistes del món del circ. Hi ha 33 nominacions i es distingirà també la trajectòria del pallasso Cesc Serrat. La gala al Mercat de les Flors de Barcelona ha exhaurit totes les entrades. Elena Puigdueta.
Una nit del circ, 13a edició, que fusionarà el lliurament dels premis amb les actuacions dels guardonats de l'any passat. I tot acompanyat de música en directe, la de l'Always Drinking Merching Band, que celebra els seus 25 anys d'existència. Aquest any, a més, també es vol donar especial visibilitat al treball de la companyia Mur, de circ integrador. Ho ha explicat a la xarxa Vicent Llorca, director de la revista Zirkolika i organitzador dels premis.
Aquest any volem fer una menció especial o un reconeixement que el col·lectiu MUR, que treballa amb persones amb discapacitat i diversitat funcional, i tindrem l'oportunitat de veure dos espectacles, dos números, dos atraccions de circ, una de malabars i una d'equilibris amb humor, que no tenen res a envejar als millors números de circ que també veurem.
La cerimònia, que començarà a les 8 del vespre, es podrà seguir en directe a la plataforma Xala i a partir de 11:45 de la nit a les televisions locals.
I avui és l'últim dia de classe i el primer dia de les vacances de Nadal per a moltes famílies, tal com dèiem abans. Bé, una de les millors maneres de gaudir de les festes, anar al cinema. David Navarro ens ha preparat el resum de les estrenes més destacades.
Ladies and gentlemen, please welcome Whitney Houston!
10 anys després de la seva mort, s'estrena I Wanna Dance With Somebody, un biopic que s'apropa a la vida de la cantant Whitney Houston. El film retrata sense reserves la dona complexa i amb múltiples facetes darrere de la veu, des de la nena del cor a Nova Jersey fins a una de les artistes més supervendes i premiades de tots els temps.
¿Cómo era aquel amor? Millones de personas.
¿Cuándo tomará la decisión sobre Eugenie? Nuestra mala fortuna no la hace deseable.
Será mejor esperar para apuntar más alto.
Eugenie Grandet és l'adaptació a la gran pantalla d'una novel·la d'Honoré de Balzac. La protagonista és una jove soltera que viu amb la seva mare i el seu pare Fèlix. Aquest, codiciós, no veu amb bons ulls els pretendents que demanen la mà de la seva filla. L'arribada del seu nebot, un jove parisenc arruïnat, posa en perill els seus plans i en Fèlix es mostra disposat a sacrificar-ho tot, fins i tot la seva família.
Tendrá que partir. No volverás a verlo nunca.
Volveré a buscarte, te lo juro.
De la teva vida.
La meva vida.
¿Pero qué estén mirando?
Els gats tenen 9 mires. Mira! Mireu! Mireu!
Ah, em sembla que has posat el fort massa fort!
Només em queda una vida.
Oh, no!
Ah, el gat amb botes, l'últim desig, el felí descobreix que la seva passió per l'aventura li ha passat factura. Ha consumit 8 de les seves 9 vides i per això comença un viatge èpic per trobar el mític últim desig i recuperar la seva força vital.
Sense vides de sobre, com no res.
Quan només tens una vida, fa que sigui molt especial.
Arriben els esports. Què ens porta avui Eduard Cabré? Bon dia, Eduard.
Bon dia, Anna. Parlem de futbol. Hi haurà un Barça-Madrid a la semifinal de la Supercopa femenina. El partit es jugarà a Mèrida el 19 de gener. Abans, aquesta nit, les blaugranes buscaran certificar la primera plaça del seu grup a la Champions i ho aconseguiran si guanyen el Rosengard de Suècia. Escoltem la jugadora del Barça, Clàudia Pina.
Crec que la motivació és màxima perquè ens estem jugant passa com a primeres de grup i poder-ho fer en un escenari com el Camp Nou sempre és especial i bueno, crec que és bo que vingui la gent, ens animi i ens ajudi a poder passar primeres.
El partit començarà a les 9 de la nit. També en futbol, a Lleida Esportiu destitueix l'entrenador Pere Martí. El club del Segrià ho ha comunicat aquest mateix matí. La mala dinàmica de l'equip a la segona federació ha fet que l'equip estigui situat en zona de descens. Des d'UAU, Lleida Ràdio, ens informa en Sergi Guiu.
Només faltava que el club fes oficial el que des del diumenge de la setmana passada l'entorn de Lleida Esportiu preveia després de la derrota davant el Badalona al futur, la destitució de Pere Martí com a entrenador del conjunt blau. Una decisió que ha fet pública el president de Lleida Esportiu, Luis Pereira, aquest dimecres i que, segons ell mateix, es va prendre el diumenge i no abans del partit del Camp d'Esports.
La decisió se tomó después del último partido. Antes no había decisión. Y no tenemos entrenador todavía designado, porque merece una reflexión y pensar. Tenemos un pequeño margen de tiempo para tomar esa decisión.
La voluntat del club és, però, que el nou director d'orquestra pugui arribar el més aviat possible, conscients que la plantilla torna el 27 de desembre de les festes nadalenques i que tingui unes característiques com a entrenador semblants a les que buscaven a l'estiu quan Martí va ser l'escollit. Els candidats a la banqueta lleidatana poden ser entrenadors que no hagin entrat aquesta temporada, que hagin estat destituïts d'un club fora del futbol espanyol o que formin o hagin format part aquest curs 22-23 d'un filial.
I en bàsquet, la FIBA, la Federació Internacional, ha donat la raó a l'Uni Girona i li atorga el transfer a Britney Skies. La jugadora podrà debutar, per tant, divendres contra el Cadí, la seu. Abans, però, l'equip gironí afronta aquesta tarda, a partir de les 7, la darrera jornada de la fase de grups de l'Eurolliga. Ho farà a Fontajau, davant el Perfumeries Avenida. Bernat Canut és l'entrenador de l'Uni Girona.
Són partits molt, molt mentals, no? I que no ens serveix de res haver guanyat l'últim partit ni arriba un equip amb millor dinàmica. És un clàssic, quan comença el partit es generen dinàmiques.
I també en bàsquet, el Joventut de Badalona ja és a Lituània, on aquesta tarda, a partir de les 6, s'enfrontarà al Litebleckelis, un equip rival en l'Eurocup masculina. I a l'Alep Plata, avui ja juga la 12a jornada, el Salou juga a Mallorca contra el Palma, a 6:15, i a les 8 del vespre el Prat visita l'Eivissa, el Cornellà al Benicarló, mentre que l'Hospitalet rep el Cartagena, i a partir de les 9 de la nit el Mollet jugarà com a local davant l'Alginet. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré. Una mica més de 3 minuts i arribarem a 3:15. Nosaltres fem una pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
La xarxa de comunicació local.
Propostes en xarxa.
Sabeu què són els minairons? Són éssers fantàstics molt diminuts que habiten el Pirineu i surten d'un canut d'agulles per fer la feina que els mana el seu propietari. I són ben eficients. Formen part d'una gran família de petits follets que, de fet, estan escampats pels boscos dels contes de fades. És possible que n'hagueu vist alguns il·lustrats a la vora dels bolets. Tot i que la llegenda diu que se'n poden trobar a pobles, valls i serralades ben diversos, ens centrarem en els que viuen als boscos de l'Alt Urgell. A la seva capital, la Seu d'Urgell, celebren les festes de Nadal amb un calendari d'activitats i tradicions que s'estira fins al 5 de gener, amb l'arribada dels Reis d'Orient. La nova edició del programa El món màgic de les muntanyes està farcida de tallers, espectacles, concerts i mercats nadalencs. Una de les propostes és el rescat dels minairons. Aquests petits personatges estan molt presents al municipi durant tot aquest temps. Fins i tot tenen una cançó pròpia que diu així: som els minairons i volem molta feina. Sempre estem alerta al que ens has demanat. Som petits com l'ungla, ràpids i nerviosos. Vivim dins dels boscos, però estem amagats. Per sort, aquests dies surten i no només els podreu saludar, sinó que també us hi podeu fer fotografies. I mentrestant, gaudir del racó dels desitjos, el bosc màgic, l'espai de la música o el joc de troncs. Fins al 5 de gener, torna al món màgic de les muntanyes a la Seu d'Urgell. Podeu consultar totes les activitats d'aquesta edició als webs laseu.cat i turismeseu.cat.
Sabies que...
Per què la cafeïna inhibeix la sensació de son? La cafeïna té una acció directa sobre el sistema nerviós central, provocant que la persona passi a un estat d'alerta, amb més capacitat per pensar i per fer esforços físics. Específicament, la cafeïna actua sobre l'adenosina, una molècula que regula l'activitat cerebral pel que fa a la son. És a dir, l'adenosina controla l'estat de vigília i el cansament del cos. En prendre una tassa de cafè, la cafeïna bloqueja els receptors de l'adenosina, suspenent momentàniament la seva capacitat per regular el cansament tant físic com intel·lectual. El resultat final és un augment en l'energia, que pot durar entre 3 i 9 hores. A més d'aquests efectes, també hi té una incidència diurètica. Aumenta la pressió arterial i el ritme metabòlic.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa, edició migdia.
La Diputació de Barcelona ha decidit ampliar el seu pla de xoc per ajudar els ajuntaments a pagar la factura energètica, un dels principals maldecaps de l'administració local en un context d'elevada inflació i crisi de l'energia. Com ho faran? Doncs subvencionant els projectes locals a favor de les energies renovables. Ho faran en un 90% del cost. Xescu Gomar és el diputat d'Acció Climàtica.
El primer projecte d'instal·lació massiva d'energies renovables a Catalunya. Concretament, el nostre paper, el de la Diputació de Barcelona, és passar de fer assessorament tècnic a invertir directament en aquells projectes que el conjunt de municipis de la província de Barcelona ja tenien redactats.
És dimecres 21 de desembre de 2022. Tenim més titulars. Es preveu que demà dijous PSOE i Podem registraran al Congrés una proposició de llei per aprovar, per renovar el poder judicial després del bloqueig interposat pel Tribunal Constitucional. Montse Hidalgo.
Mentrestant, el xoc entre el govern de Pedro Sánchez i el PP ha viscut un nou capítol durant la sessió de control. Escolteu la portaveu del PP, Cuca Gamarra, i el president Pedro Sánchez.
La verdad es que usted cada día nos recuerda más a Junqueras y Puigdemont.
Por tanto, yo le pido que no vayan más lejos, que vuelvan al punto de partida, que cumplan lo que la Constitución.
El ple del Tribunal Constitucional es reunirà aquesta tarda en una sessió extraordinària per abordar la petició del Senat de revocar la suspensió de la reforma judicial. I a la sessió de control del Parlament, el president aragonès demana celeritat als grups per aprovar els nous pressupostos.
I en aquest context, el CIS publica l'últim baròmetre de l'any i recull cert càstig contra els socialistes per la reforma del Codi Penal.
El PSOE guanyaria les eleccions, però el PP retalla distàncies després de l'anunci de la derogació del delicte de sedició i en ple debat sobre la modificació de la malversació. Els populars pugen 1,4 punts i se situen a només 2 punts dels socialistes.
Els 42 pisos fets amb contenidors a Glòria s'allotjaran 100 persones vulnerables derivades per serveis socials.
Es tracta d'una construcció industrialitzada de 7 pisos que s'ha edificat en només 26 setmanes.
I en cultura, a més de les estrenes de cinema, que s'avancen tot coincidint amb l'inici de les vacances escolars de Nadal, us parlarem dels Premis Circòlica, els guardons que reconeixen els millors espectacles i artistes del món del circ.
Tot a punt per al lliurament aquest vespre dels Premis. La gala, que es farà al Mercat de les Flors de Barcelona, ha exhaurit totes les entrades. S'hi distingirà la trajectòria del pallasso i rondallaire Cesc Serrat.
En esports, en futbol, hi haurà un Barça-Madrid a la semifinal de la Supercopa Femenina, Eduard Cabré.
El partit es jugarà a Mèrida el dia 19 de gener. Abans, aquesta nit, les blaugranes buscaran certificar la primera plaça del grup a la Champions, guanyant el Rosengard de Suècia.
I fem ja un cop d'ull també al temps que ens espera les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell. Bon dia.
Bon dia. Mantenim les boires persistents en alguns punts del nord de la depressió central, també cap a la Catalunya central, cap a la comarca d'Osona. I aquí, amb el cel força ennuvolat, cal dir que la tendència és de que aquestes boires vagin reduint-se i fent net, no acabaran de desaparèixer, sobretot de la part més del Pla de Lleida o cap al nord del Pla de Lleida, en punts del Prepirineu, però en conjunt cap a la resta sí que acabarà lluint el sol o el ressol. I és que, a més, de forma general, s'espera que de cara a la tarda, a part de les boires, tinguem aquest domini del sol amb tan sols alguns núvols prims i alguns de mitjans. També cal dir que arribaran alguns núvols també cap a la cara nord del Pirineu, on deixaran el cel més ennuvolat i, d'altra banda, fins i tot, no es descarta que puguin deixar alguna precipitació de caràcter feble. De cara als propers dies, continuarem parlant de la mateixa tendència, és a dir, d'aquestes boires matinals, extenses i denses, però que s'hauran d'anar reduint a mesura que avanci el matí i afectaran sobretot cap al nord de la depressió central i, en canvi, la resta del territori tindrem un temps ben diferent, amb més domini del sol i tot plegat farà que la temperatura sigui ben diferent entre els llocs amb boira i a la resta on l'ambient serà amb una temperatura més suau. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El control de so Ivan López, a la redacció Montse Hidalgo, coordinant José Gallardo, us parla Anna Ruiz. Passen 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Comencem. Els municipis de la província de Barcelona podran reduir la seva factura energètica en 35 milions d'euros anuals, gràcies a un pla de xoc de la Diputació que amplia el seu pressupost en 50 milions. D'aquesta manera es podran cobrir tots els projectes presentats pels ajuntaments i que arriben a un import proper als 120 milions. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia. En el pla de xoc de la Diputació de Barcelona s'emmarca en el programa sectorial en Renovables 2030 i contempla actuacions en tres àmbits: instal·lació de plaques fotovoltaiques, construcció de calderes de biomassa i substitució dels llums de carrer antics per d'altres amb tecnologia LED. En total, l'ENS supramunicipal ha rebut peticions per prop de 300 projectes per part de 150 ajuntaments. Xesco Gomar és el diputat d'Acció Climàtica.
Estem parlant en xifres d'una inversió de 120 milions d'euros, amb tres línies de projectes molt bàsiques, que són la instal·lació de plaques fotovoltaiques, la instal·lació de calderes de biomassa i la renovació de l'enllumenat públic canviant el vapor de sodi a llum LED. Això què suposarà quan estigui executat? Un estalvi a la factura del municipalisme de la província de 35 milions d'euros.
Dos dels municipis que s'han presentat a aquesta convocatòria són Centelles, Osona i Cercs, al Berguedà. Els seus alcaldes, Josep Parer i Jesús Calderer, ens expliquen què faran amb els diners.
Centelles serà el primer municipi de la província de Barcelona que generarà energia. Per tant, doncs, serem el primer municipi de tenir un parc solar públic.
Posar una caldera de biomassa a la zona esportiva, no?, amb el pavelló, que ja no, en aquest moment no teníem calefacció i cada vegada tenim més demanda de fer activitats.
La Diputació de Barcelona financia fins al 90% del cost total de les instal·lacions amb un pressupost màxim d'1,5 milió d'euros per ajuntament, independentment del tamany de cada municipi que s'hagi presentat.
Notícies en xarxa.
Nou xoc entre el govern de Pedro Sánchez i l'oposició del PP pel bloqueig de la renovació del Tribunal Constitucional. El vol s'ha tornat a visualitzar avui durant la sessió de control al govern.
Pedro Sánchez ha acusat els populars d'anar massa lluny i la portaveu popular, Cuca Gamarra, ha replicat amb aquesta comparació.
Resulta que ir a por todas era echar un pulso al Estado de Derecho y el Estado de Derecho le ha doblado el brazo, por suerte, para todos. Tras los toques de atención del Tribunal Constitucional y de Bruselas, ahora dice que lo volverá a hacer. La verdad es que usted cada día nos recuerda más a Junqueras y Puigdemont.
Ustedes han dicho que harían lo que hiciera falta. Y en efecto, han ido demasiado lejos, señora Gamarra, pero en sentido contrario, incumpliendo la Constitución, bloqueando la renovación de órganos constitucionales importantes para el correcto funcionamiento de nuestra democracia. Por tanto, yo le pido que no vayan más lejos, que vuelvan al punto de partida, que cumplan con la Constitución.
Per la seva banda, el portaveu d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián, ha dit a Sánchez que pot comptar amb els republicans per tirar endavant la reforma judicial. Aquesta tarda, la crònica política es traslladarà al Senat amb un nou cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo. També el ple del Tribunal Constitucional es reunirà aquesta tarda en una sessió extraordinària per abordar la petició del Senat de revocar la suspensió de la reforma judicial reconeguda pel PP.
I previsiblement demà, dijous, PSOE i Podem registraran al Congrés una proposició de llei per renovar el poder judicial després del bloqueig interposat pel Tribunal Constitucional. Justament aquesta via és la millor, en opinió de jutgesses i jutges per la democràcia. Ho ha explicat la portaveu d'aquesta associació a Catalunya, Maria del Prado Escoda, que alhora ha criticat la falta de visió institucional dels magistrats del Consell General del Poder Judicial i del Tribunal Constitucional per ser incapaços de votar candidats no afins. Ens ho explica Maite Polo. Maite, bon dia.
Bon dia. La via de l'esmena no era la correcta, sinó la proposició de llei, tot i que serà més lenta perquè el govern de Pedro Sánchez haurà de buscar el consens dels grups parlamentaris per tirar endavant la renovació del poder judicial. És l'anàlisi que ha fet a la xarxa la portaveu de jutgesses i jutges per la democràcia, Maria del Prado Escoda, que ha apuntat la solució per desencallar la situació. Reduir la majoria requerida per nomenar els nous jutges perquè són incapaços, ha dit, de votar algú que no tingui la seva ideologia.
Una de dos. O posen sentit institucional i són capaços de tenir aquella visió més enllà de votar els seus o votar aquelles persones que són més properes, que tenen una manera de fer semblant a la seva, o se reforma la norma per a que aquesta majoria més elevada sigui inferior. Per tant, segons les majories estan ara, si reduïm aquest requisit de majoria qualificada i ho deixem en una majoria absoluta, sí que sortiran candidats.
Ara fan falta els vots de 3/5 parts dels magistrats per nomenar els nous membres als màxims òrgans de govern dels jutges.
Mentre estan al Parlament de Catalunya, també de la sessió de control, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la líder d'En Comú Podem, Jéssica Albiach, han sumat forces per pressionar el PSC i Junts per tancar ja un acord pels pressupostos.
Durant la sessió de control d'aquest dimecres al Parlament, la cap de files dels comuns ha instat el líder del PSC, Salvador Illa, i també Junts, a triar entre el bloqueig o la utilitat. El president Aragonès els ha reiterat la seva voluntat de tramitar els pressupostos el més aviat possible.
I aquests seran uns pressupostos bons pel país. I, per tant, no s'haurien de fer esperar innecessàriament. Evidentment, com tota negociació, doncs cada procés necessita el seu temps per arribar a acords, però en les darreres 7 setmanes de negociació hem portat a terme amb el conjunt dels grups que han mostrat la seva disponibilitat a poder arribar a un acord de pressupostos més de 30 trobades conjuntes.
En aquest context, el Centre d'Investigacions Sociològiques publica l'últim baròmetre de l'any. L'enquesta s'ha fet en plena polèmica per la reforma de la sedició i la malversació i per les revisions a la baixa de les condemnes dels delinqüents sexuals en aplicació de la llei promoguda per la ministra Irene Montero, la coneguda llei com a dada del sí és sí.
PSOE es mantindria com a guanyador de les eleccions, però el PP, en segona posició, retalla distàncies. Així ho indica el baròmetre del CIS. El partit d'Alberto Núñez Feijóo puja 1,4 punts i amb un 28,6% en estimació de vot se situa a 2 punts del PSOE, que obté un 30,6% i baixa 2,1 punts respecte al novembre. En canvi, la distància entre els dos partits al baròmetre de novembre era de 5 punts i mig. Podem es manté en tercera posició amb el 12,4%, 2 dècimes més que el novembre. Vox puja 1 dècima i obté el 10,2%, mentre que Ciutadans creixeria 4 dècimes fins al 2,9%. Pel que fa als partits catalans, al Congrés, Esquerra puja 2 dècimes i obté el 2,4%. Per darrere hi ha Junts amb l'1,4%, 4 dècimes més. La CUP, amb el 0,6%, redueix en 1 dècima l'estimació de vot respecte al novembre.
Més coses. L'Ajuntament de Barcelona ha presentat els 42 nous habitatges d'emergència social que ha construït a la zona de la plaça de les Glòries.
Es tracta d'una construcció industrialitzada de 7 pisos que s'ha edificat en només 26 setmanes. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha destacat la qualitat dels habitatges que estan en una zona cèntrica i emergent de la ciutat. També ha demanat a la Generalitat que compleixi el seu compromís en matèria de política habitacional i el govern central que aprovi la nova llei de l'habitatge per frenar l'especulació i regular el preu dels lloguers.
El que ara necessitem, i tothom ho sap, és que efectivament es compleixi el compromís del govern de l'Estat, signat concretament amb la ciutat de Barcelona i també en l'acord de coalició del govern de l'Estat, que és la nova llei d'habitatge que ha de regular els lloguers, posar un límit i evitar l'especulació desbocada que afecta molt a Barcelona, però no només a Barcelona, afecta a tot Catalunya i a totes les grans ciutats de l'Estat.
És la segona promoció d'aquesta iniciativa de construcció d'habitatge d'emergència social que impulsa l'Ajuntament de Barcelona. La primera es va fer a Ciutat Vella.
Per cert, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha de decidir si Barcelona, part del Baix Obregat, el Vallès Occidental i l'Oriental van infringir la directiva de qualitat de l'aire fixada per les institucions europees.
Després de nombroses advertències per part de la Comissió Europea, l'executiu comunitari va optar el 2019 per la via judicial en considerar que les mesures mediambientals adoptades en aquestes zones eren insuficients i inadequades i que els incompliments de les normatives sobre gasos contaminants eren sistemàtics. El cas també afecta Madrid, que segons la Comissió Europea va violar sistemàticament la normativa comunitària.
Repassem altres notícies destacades del dia. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea decideix aquest dijous sobre el recurs de cassació presentat pel líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, contra la decisió de l'Eurocambra, que l'Eurocambra, volien dir, de declarar vacant el seu escó.
El cas ha arribat al Tribunal Europeu després que Junqueras apel·lés la decisió del Tribunal General de la Unió Europea de desestimar el seu recurs en considerar que l'Eurocambra no tenia competències per oposar-se a la decisió del Tribunal Suprem de suspendre el mandat com a eurodiputat del líder republicà.
Els Mossos d'Esquadra van detenir aquesta setmana al col·legi al Segrià un home de 52 anys com a presumpte autor de 7 robatoris amb intimidació en una benzinera d'aquesta població comesos des del febrer del 2021.
En tots els casos, el lladre intimidava els treballadors amb un ganivet i sostreia els diners de la recaptació. En l'últim assalt, que va tenir lloc el 17 de desembre, una treballadora va poder sortir i va tancar dins l'establiment el lladre, que havia acudit al despatx en no trobar diners a la caixa. Finalment, els Mossos el van detenir.
Nou incendi a Barcelona, nou barris.
Ha passat en un pis del número 3 dels jardins del Fàbia, del barri de Porta, al districte de Nou Barris. Les flames s'han estès per tot l'immoble. Els serveis sanitaris han hagut d'atendre 5 persones, 4 d'elles per inhalació de fum i l'altra per cremades lleus. 4 dels atesos han estat traslladats a l'hospital.
I els Mossos desarticulen un grup criminal amb epicentre a les comarques de Lleida que disposaven de naus industrials per obtenir entre 4 i 5 plantacions de marihuana a l'any.
Segons els agents, es tracta d'un grup sòlidament estructurat que dissenyava l'estructura de les plantacions interiors amb l'objectiu d'extreure'n el màxim rendiment possible, fins a 5 floracions per any. L'organització estava formada per una quinzena de persones, de les quals fins al moment se n'han pogut detenir 7. 5 d'elles ja són a la presó.
El nostre Nadal, els galets...
A l'Escudella.
Els pastorets...
Al teatre.
A la Barcet.
Dalt de la cadira. Com a l'Igre Campareta...
Marc, tu ja ets gratet per això.
Potser sí. I per Cap d'Any?
Per Cap d'Any. La grossa, la que sempre, sempre, sempre cau a casa.
31 de desembre, sorteig de la grossa de Cap d'Any. Guanya 200.000 euros i molts premis més.
Loteries de Catalunya. És la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar. I només si ets major d'edat.
A Catalunya hi ha dues tradicions molt nadalenques. El caganer i anar a teatre. Aquestes festes, tria teatre. Entra a triateatre.cat i regala emocions.
Promou Adetca, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Nadal és l'època de l'any amb més llums, però a Catalunya una de cada tres llars es mantenen en la foscor perquè no tenen prou ingressos per viure dignament. A Càritas et convidem a il·luminar aquestes llars amb l'energia més poderosa, l'amor. Aquest Nadal, sigues llum pels altres. Fes un donatiu a www.caritascatalunya.cat.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Dimecres 21, i són molts els que ja esteu organitzant les trobades familiars pel Nadal. Era una tendència abans de la pandèmia, però un cop superada es consolida aquesta manera de celebració, la d'encarregar els menjars dels àpats a establiments especialitzats o bé restaurants. Ràdio Municipal de Terrassa, Josep Maria Codina.
Encarregar el menjar dels àpats nadalencs és una tendència a l'alça. Cada vegada són més les famílies que fan que el desembre sigui el moment de l'any amb més feina pels establiments de menjar per emportar. Respecte a anys anteriors, les comandes denoten que els pitjors moments de la pandèmia han quedat enrere. Els encàrrecs ja han passat d'un màxim de 6 comensals a arribar fàcilment a la quinzena. Ara bé, el que no varia massa és el contingut de plats i cassoles. Escoltem a Carles Calvet, propietari de Fet a la Cassola.
En el fons el que vol la gent és menjar tradicional i el que ha fet l'àvia, la mare, tota la vida. Saps qui vol una cosa molt... A veure, molt sortida una mica de la història, doncs amb un restaurant, paga un preu i potser pot fer una història. Però a veure, a Nadal, en el fons, tothom el que vol és una escudella, una cardolla, un pollastre amb prunes i pinyons, o sigui, això és el típic.
Establiments com el Fet a la Cassola al barri de Can Boada esperen posar els fogons a ple rendiment i esperar passat Reis per agafar unes merescudes vacances.
Compte enrere per al sorteig de la Loteria de Nadal. Demà a aquesta hora ja sabrem qui són els afortunats, però abans encara hi ha qui s'afanya per aconseguir un dècim guanyador. 21 Ràdio, Albert Pasqual.
Cua l'administració de loteria a la Bruixa del Riu d'Amposta este dimecres últim dia per comprar la Loteria de Nadal. Demà, 22 de desembre, és el sorteig més esperat de l'any. Tot i que la loteria es comença a vendre al juliol, estos últims dies és quan hi ha més vendes, ho explica Olga Puigcerver, treballadora d'esta administració del Montsià.
Normalment, durant el dia que se ven més de loteria és l'últim, la gent a més d'última hora, però bueno, també venen moltes associacions i entitats que fan participacions i també se ven bastant.
Puigcerver també ha detallat que enguany les vendes s'han incrementat.
Després de la pandèmia va haver com un parón en la pandèmia, però a poc a poc la cosa s'ha anat normalitzant i enguany és un dels anys que de moment estem venent bastant.
La Bruixa del Riu ha repartit un tercer i un cinquè premi els últims anys. Somia en que algun dia, potser demà, repartisca el primer.
Visitar Rupit és una bona proposta de lleure per a aquestes vacances de Nadal. El municipi fins i tot ha rebut un premi de l'Organització Mundial del Turisme, un guardó però que ha generat recels entre la població, tot i l'esforç per evitar el problema de la massificació. El nou FM, Guillem Sánchez.
Rupit és un dels 32 municipis que l'Organització Mundial del Turisme ha reconegut com a millors poblacions turístiques del planeta aquest 2022. Els premis als quals hi optaven 136 candidatures reconeixen la gestió sostenible del turisme rural i el compromís amb la sostenibilitat. L'Ajuntament de Rupit i Pruit va decidir presentar-s'hi perquè els criteris que valora el guardó coincideixen amb l'aposta que ha fet els últims anys el municipi per fugir de la massificació de visitants que s'hi registrava i tenir un turisme més sostenible. Albert Mercè és l'alcalde de Rupit i Pruit.
Sobretot temes de mobilitat a nivell de circulació, juntament amb l'Esquiol i Tavertet, això és un punt a tenir en compte tot el Coll de Cabra, tot el tema dels habitatges d'ús turístic. Treballem juntament amb la Fundació Itinerària amb tot el tema aquest de les noves tecnologies dintre del món rural, que fem el Farm Lab, allò que fem cada any al mes de juny i que intentem doncs, acostar tot el, a nivell tecnològic en pobles rurals com pot ser Rupit.
Els Premis Best Tourism Village es lliuraran el mes de febrer a l'Aràbia Saudita. Tot i que ho han d'acabar de valorar des de l'Ajuntament de Rupit i Pruit, no descarten anar-lo a recollir presencialment.
Moment ja per a la crònica cultural, tot a punt pel lliurament aquest vespre dels Premis Circòliga, els guardons que reconeixen els millors espectacles i artistes del món del circ. Hi ha 33 nominacions i es distingirà també la trajectòria del pallasso Cesc Serrat. La gala al Mercat de les Flors de Barcelona ha exhaurit totes les entrades. Helena Puigdueta.
Una nit del circ, 13a edició, que fusionarà el lliurament dels premis amb les actuacions dels guardonats de l'any passat. I tot acompanyat de música en directe, la de l'Always Drinking Marching Band, que celebra els seus 25 anys d'existència. Aquest any, a més, també es vol donar especial visibilitat al treball de la companyia Mur, de circ integrador. Ho ha explicat a la xarxa Vicent Llorca, director de la revista Circòlica i organitzador dels premis.
Aquest any volem fer una menció especial o un reconeixement que el col·lectiu MUR, que treballa amb persones amb discapacitat i diversitat funcional, i tindrem l'oportunitat de veure dos espectacles, dos números, dos atraccions de circ, una de malabars i una d'equilibris amb humor, que no tenen res a envejar als millors números de circ que també veurem.
La cerimònia, que començarà a les 8 del vespre, es podrà seguir en directe a la plataforma Xala i a partir de 11:15 de la nit a les televisions locals.
Gràcies, Helena. Avui és l'últim dia de classe, primer dia de les vacances de Nadal per a moltes famílies, una de les millors maneres de gaudir de les festes en el cinema. David Navarro ens ha preparat el resum de les estrenes més destacades.
Ladies and gentlemen, please welcome Whitney Houston!
10 anys després de la seva mort, s'estrena I Wanna Dance With Somebody, un biopic que s'aprova a la vida de la cantant Whitney Houston. El film retrata sense reserves la dona complexa i amb múltiples facetes darrere de la veu, des de la nena del cor a Nova Jersey fins a una de les artistes més supervendes i premiades de tots els temps.
¿Cuándo tomará la decisión sobre Eugenie? Nuestra mala fortuna no la hace deseable.
Será mejor esperar para apuntar más alto.
Eugenie Grandet és l'adaptació a la gran pantalla d'una novel·la d'Honoré de Balzac. La protagonista és una jove soltera que viu amb la seva mare i el seu pare Fèlix. Aquest, codiciós, no veu amb bons ulls els pretendents que demanen la mà de la seva filla. L'arribada del seu nebot, un jove parisenc arruïnat, posa en perill els seus plans i en Fèlix es mostra disposat a sacrificar-ho tot, fins i tot la seva família.
Però què estem mirant?
Els gats tenen nou mires. Mira!
Mireu, mireu.
Pensava que es posava el forn massa fort.
Només em queda una vida.
Oh, no!
Ah, el gat amb botes, l'últim desig, el felí descobreix que la seva passió per l'aventura li ha passat factura. Ha consumit 8 de les seves 9 vides i per això comença un viatge èpic per trobar el mític últim desig i recuperar la seva força vital.
Arriben els esbors. Eduard Cabré, bon dia.
Bon dia, Anna. Parlem de futbol. Hi haurà un Barça-Madrid a la semifinal de la Supercopa Femenina. El partit es jugarà a Mèrida el 19 de gener. Abans, aquesta nit, les blaugranes buscaran certificar la primera plaça de grup de Champions, guanyant el Rosengard de Suècia. Escoltem la jugadora del Barça, Clàudia Pina.
Crec que la motivació és màxima perquè ens estem jugant passar com a primeres de grup i poder-ho fer en un escenari com el Camp Nou sempre és especial. I bueno, crec que és bo que vingui la gent, ens animi i ens ajudi a poder passar primeres.
Recordeu aquesta nit a les 9, Champions al Camp Nou i d'aquí un mes Supercopa Femenina Barça-Madrid, ho hem sabut aquest matí. També en futbol el Lleida Esportiu destitueix l'entrenador Pere Martí. El club del Segrià acaba de comunicar-ho. La mala dinàmica de Lleida a la segona federació l'ha situat en zona de descens. Des de UAU Lleida Ràdio ens informa en Sergi Guiu.
Només faltava que el club fes oficial el que des del diumenge de la setmana passada l'entorn de Lleida Esportiu preveia després de la derrota davant el Badalona al futur, la destitució de Pere Martí com a entrenador del conjunt blau. Una decisió que ha fet pública el president de Lleida Esportiu, Luis Pereira, aquest dimecres i que, segons ell mateix, es va prendre el diumenge i no abans del partit del Camp d'Esports.
La decisió se tomó después del último partido. Antes no había decisión. Y no tenemos entrenador todavía designado, porque merece una reflexión y pensar. Tenemos un pequeño margen de tiempo para tomar esa decisión.
La voluntat del club és, però, que el nou director d'orquestra pugui arribar el més aviat possible, conscients que la plantilla torna el 27 de desembre de les festes nadalenques i que tingui unes característiques com a entrenador semblants a les que buscaven a l'estiu quan Martí va ser l'escollit. Els candidats a la banqueta lleidatana poden ser entrenadors que no hagin entrenat aquesta temporada, que hagin estat destituïts d'un club fora del futbol espanyol o que formin o hagin format part aquest curs 22-23 d'un filial.
I en bàsquet, la FIBA, la Federació Internacional, ha donat la raó a l'Sparuni Girona i li atorga el transfer a Britner Skies. La jugadora podrà debutar divendres contra el Cadí la Seu. Amb aquesta resolució es demostra que tant el Sopron com la Federació Hongaresa van dilatar de manera deliberada la tramitació del transfer per bloquejar la participació de la jugadora. L'escorta nord-americana, fitxada el 29 de novembre i presentada el 2 de desembre, podrà, per tant, per fi debutar aquest divendres davant el Cadí la Seu en partit de Lliga Femenina. Abans, però, l'equip gironí afrontarà aquesta mateixa tarda, a partir de les 7, un partit de la darrera jornada de l'Eurolliga Femenina. Serà a Fontejau davant el Perfumeries Avenida. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard. Una mica més de 3 minuts i arribarem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí i tornarem demà. Fins aleshores, que tingueu molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
La tierra lucha contra el sol y todos los
xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Caral Pedemonte. Els municipis de la província de Barcelona podran reduir la seva factura energètica en 35 milions d'euros anuals gràcies a un pla de xoc de la Diputació que amplia el seu pressupost en 50 milions. D'aquesta manera es podran cobrir tots els projectes presentats pels ajuntaments i que arriben a un import proper als 120 milions. El pla de xoc de la Diputació de Barcelona s'emmarca en el programa sectorial Renovables 2030 i contempla actuacions en tres àmbits: instal·lació de plaques fotovoltaiques, construcció de calderes de biomassa i substitució dels llums de carrer antics per d'altres amb tecnologia LED. En total, l'ens supramunicipal ha rebut peticions per prop de 300 projectes per part de 150 ajuntaments. Xescu Gumà és el diputat d'Acció Climàtica de la Diputació de Barcelona.
Estem parlant en xifres d'una inversió de 120 milions d'euros en tres línies de projectes molt bàsiques, que són la instal·lació de plaques fotovoltaiques, la instal·lació de calderes de biomassa i la renovació de l'enllumenat públic canviant el vapor de sodi a llum LED. Això què suposarà quan estigui executat? Un estalvi a la factura del municipalisme de la província de 35